Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimarts, 12 de maig, bon dia. La jornada intersetmanal, la primera divisió comença avui a Arobaixa. Això ja s'acaba, és la jornada número 36 i juguen avui dos rivals directes del Mallorca. Juga el Llevant, al camp del Celta, i també l'Elx, que visitarà el camp del Betis, del conjunt gallec, i els andalusos, que se juguen la seva classificació per Europa. A més, ja tenim un equip que matemàticament és de segona, és l'Oviedo. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començam les portes d'avui. Avui comença una nova jornada d'infart pel que fa a la permanència un any més a primera divisió. Ara tot d'una repassam els partits que tenim per avui, que afecten de ple el Mallorca, però el conjunt vermell ha fet avui de matí el darrer entrenament abans de viatjar cap a Madrid per jugar demà a les 9:30 contra el Getafe. Han entrat a la convocatòria Pablo Torre i també Mójica, que se retiraren el passat diumenge amb molèsties el partit que va enfrontar el Mallorca contra el Villarreal, però els dos jugadors han entrat en aquesta convocatòria, una convocatòria on no és Samu Costa. El migcampista no podrà jugar per acumulació de targetes. Acaba de parlar en roda de premsa prèvia en aquest importantíssim partit de demà contra el Getafe el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Si dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros, así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya. Por eso no hemos dado libre, nos hemos entrenado rápido, hemos almorzado todos juntos, bueno, convivimos y de eso se trata esta profesión.
I el Getafe arriba a la cita de demà amb 45 punts a la setena posició i també s'adjuga les seves opcions per disputar competició europea la temporada que ve. També ha parlat del partit contra el Mallorca el tècnic del Getafe, José Bordalás.
Nosotros también, no jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar que el equipo sigue manteniendo esa ambición que ha tenido durante toda la temporada.
Quin partit demà a les 9:30, aquesta Getafe Mallorca, a partir de les 7:30, dues hores abans, en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. Però aquesta jornada número 36, com vos deia, comença avui a Arobaixa, ho farà a les 7 amb el partit que disputarà el Llevant, el penúltim classificat de primera, al camp del Celta, el conjunt vigués que se juga també les seves opcions europees, i el Llevant, que si guanya, dormiria avui fora de les posicions de descens. És el tècnic del conjunt valencià del Llevant, Luis Castro.
Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Y yo cuando ha llegado, me acuerdo de aquí algunas personas decir, necesita más esos puntos, y yo he dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente.
Aquest Celta-Llevant començarà a les 7 i una horeta més tard, a les 8, jugarà a la Cartuja el partit entre el Betis i l'Elx, el conjunt alacantí que té 39 punts, el mateix que el Mallorca. A la classificació, el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, té claríssim, ho té 100% clar, que el seu equip no baixarà a segona.
Muy convencido, absolutamente convencido. Entonces, eso, lo que me demuestra el equipo es lo que me hace estar tan convencido. Lo que ya lo tenía claro después de Vallecas, que ya lo dije, y lo sigo diciendo por lo que digo, por la racha del equipo, por la puntuación que está haciendo últimamente, por la responsabilidad, por el hambre, entonces lo tengo muy claro.
Avui a les 9:30 també jugarà un altre partit. El Sadar es disputarà el partit entre l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. I avui comença aquesta jornada intersetmanal, però a nit va acabar la jornada número 35, la del cap de setmana. Ho va fer Vallecas amb l'empat a 1 entre el Rayo Vallecano i el Girona, l'empat del conjunt català que va arribar al minut 90 gràcies a un gol d'Estuani. Amb aquest resultat, el Girona empata amb el Mallorca amb 39 punts a la classificació i el Rayo Vallecano suma 43 punts i està virtualment salvat. Ara el Girona, aquesta jornada intersetmanal, jugarà dijous a casa contra la Reial Societat. Mitchell és el tècnic del conjunt gironí.
No perdre aquí és important, molt important. 39, 4 equips en 39 punts, 37 el Alavés, 36 el Levante, 6 equips per dues posicions. Con 42 punts segur que no estàs, encara no estàs, però és un pas molt important i necessitem guanyar aquest partit.
A més, l'empat a 1 d'ahir a l'estadi de Vallecas ha fet que l'Oviedo ja sigui matemàticament equip de la segona divisió. Recordeu que l'Oviedo serà el darrer rival del Mallorca a la darrera jornada de Lliga, una darrera jornada que ja té horari. També serà jornada unificada, la jornada número 38. El Mallorca i l'Oviedo s'enfrontaran el dissabte, dia 23 de maig, a les 9 del vespre, a l'estadi de Son Moix. I també a la primera divisió, el Barça va celebrar ahir el seu títol de Lliga amb la tradicional rua pels carrers de Barcelona. És la segona lliga consecutiva que aconsegueix l'equip català. És el futbolista del Barça, l'estrella del conjunt blaugrana, Lamine Yamal.
És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
I el Barça en plena festa per aquest títol, té demà partit de Lliga a les 9:30, a la mateixa hora que el Mallorca, i s'enfronta a un rival directíssim del conjunt vermell, l'equip català que visitarà l'estadi de Mendizorroza per jugar contra l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona vermella de la classificació. I un darrer punt en el món del futbol, perquè el Poblense ha fet oficial ja els preus de les entrades per presenciar en directe el partit de tornada que jugarà diumenge a les 12 al Municipal de Sa Pobla contra el Numància, partit de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a Primera Federació, el Poblense que va guanyar 0-1 a Los Pajaritos, i els preus de les entrades són aquests: entrada general 20 euros, els socis preferents i els jubilats pagaran 10 euros, els socis VIP i Platino, entrada gratuïta, i també entrada gratuïta per als menors de 16 anys. Recordeu, aquest partit entre el Poblense i el Numància es disputarà diumenge a les 12. A la mateixa hora jugarà a l'estadi Balear l'Atlètic Balears Corujo. Els dos partits els podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio. Una i 13 minuts. Avui comencem aquesta edició de dimarts d'Esportres Migdia a IB3 Ràdio, una setmana en jornada intersetmanal a la primera divisió. El Mallorca jugarà demà al camp del Getafe. Ahir es va tancar la jornada número 35 i amb aquest panorama ara mateix la zona baixa de la classificació es troba així. A partir del 13 queda el Sevilla amb 40 punts. A partir d'aquí tenim fins a 4 equips empatats en 39, l'Elx, el Mallorca, l'Espanyol i el Girona, amb el puntet que va treure ahir a darrera hora el camp del Rayo Vallecano, i la zona de descens l'ocupen l'Alavés en 37, el Llevant en 36 i l'Oviedo ja descendit amb 29. El Mallorca, com dèiem, ha fet avui el darrer entrenament abans del partit de demà a Madrid contra el Getafe. Han entrat a la convocatòria Pablo Torre i també Mójica, que s'han recuperat de les seves molèsties que van patir en el partit contra el Villarreal, i De Michelis té la baixa importantíssima al mig del camp de Samu Costa, que no podrà jugar aquest partit per acumulació de targetes. El Mallorca necessita sumar de 3 per situar-se en 42 punts i respirar una miqueta en vista al partit que jugarà diumenge al Ciutat de València contra el Llevant. Acaba de parlar el tècnic del conjunt vermell, Martín De Michelis, a la prèvia d'aquesta nova final per la permanència demà a les 9:30 al camp del Getafe.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos la rueda de prensa de Martín De Michelis previa al partido de mañana en Getafe. Como siempre, porfa, nombre medio. Una pregunta por turno. Empezamos con Pau, cuando quieras. Luego Alberto. Bueno.
Buenas, Mr. Pau Cobo para Agencia EFE. Preguntarle cómo está físicamente el equipo después del esfuerzo de hace menos de 48 horas, tener que enfrentar ahora otra final por la permanencia, si hay algún jugador que llegue más tocado que otro.
Buenos días, buenas tardes. Primero me anticipo porque mis respuestas van a ser muy, pero muy cortas. Estoy acá por respeto y por obligación. Hablé sábado, hablé domingo y martes. No hay mucho para contar. El equipo no está ni confirmado porque tengo que seguir hablando con el doctor, hablando con los jugadores. Estamos todavía un día y medio de partido, así que ¿cómo está físicamente? Recuperando. No lo sé todavía, está recuperando.
Turno para Alberto.
Hola, mister, aquí. ¿Qué tal? Sí. Alberto Hernando en directo para la cadena SER. Coincidimos al menos todos que estamos aquí todos por obligación, pero te tenemos que preguntar.
Pregunte lo que quieras.
¿Es imposible, es posible plantear el partido de mañana obviando que hay otro partido el fin de semana, estos partidos bisagra de los que has hablado más de una ocasión?
No, creo que nos confundiríamos si nos enfocamos en el domingo y damos por alto el partido del miércoles. No, primero esta profesión se vive así, en la vida, después esta profesión, y hay 3 puntos que iré a buscar al Getafe, que el Getafe no es un concurrente o un competidor por el objetivo nuestro, es verdad, pero no, hay que ir en busca de los 3. Después del miércoles se pensará a partir de ahí en el próximo partido.
Juanmi.
Sí, ¿qué tal, mister? Juan Miguel Sánchez, en directo Fibu y Radio. Me acuerdo que dijo después del partido el otro día que veía bien al equipo mentalmente. Le quiero preguntar si en una semana como esta tan importante, tan clave, ¿se hace algo especial o no es necesario para tocar la fibra de los jugadores?
No, a ver, se sigue trabajando dentro de lo poco que te permite las horas previas a los partidos. Se sigue trabajando con armonía, con inteligencia, con comunicación. No me gusta a mí apartar y dividir los grupos, entonces trabajamos todos juntos, que es creo que una frase muy cortita, pero que nos identifica, nos viene identificando, y así tiene que ser hasta el final, todos juntos, todos unidos. Y el grupo que no jugó entrenó el otro día, enseguida post partido se entrenó también fuerte ayer, los demás empezaron a recuperar ayer, siguieron recuperando, pero todos integrados al mismo tiempo hoy. Los que jugaron hicieron un entrenamiento más corto que los demás. Se habla, se los mira, se los ve, se les pregunta. Hay a veces que la mirada del jugador te dice mucho. Bueno, trato de hablar, saludar a todos y después ir sacando propias conclusiones, hablando mucho con mi staff, con la parte médica también. Lo bueno es que están todos a disposición. Después, estar a disposición no significa estar al 100% para competir. Hay que esperar todavía un par de horas para la decisión de quién es el que sale a jugar desde el inicio en Getafe.
Vamos con Luis Ángel y luego con Javi.
Hola Martín, Luis Ángel Tres para la cadena COPE. Teniendo en cuenta cómo es el Getafe, cómo juega de intenso y demás, aparte le hago dos preguntas en una. Una, ¿cuán importante es la baja de Samu Costa ante un equipo así? Y si es un partido para mantener la calma, porque hay factores externos o también la intensidad con la que juega el Getafe, muchas cosas que creo que todo el mundo conoce, de mantener la calma, no perder los nervios y marcharse del partido.
Sí, bueno, lo de Samu lo dije el otro día y ya está, Samu no está en esta convocatoria, así que no vamos a hablar de Samu. Sí, las emociones de los jugadores, ojalá las pudiésemos manejar desde una computadora, pero no es así. Todo lo que puedas hablar hoy, después la escenografía adentro de la cancha, cambia, les modifica el pensar, el decidir. En milésima de segundo, cada uno lo vive a su manera. Entre todos tenemos que ser inteligentes y poner esa calma para hacer un partido inteligente. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que de local es el equipo que más corta, que menos tiempo neto se juega ahí. Entonces, bueno, hay que tratar de salir de ese juego de ellos y tratar de buscar lo nuestro para ir en busca de lo que nosotros queremos.
Javi.
Buenas, mister. Sí. Javier Melo, en directo para Radio Marca Baleares. En relación a esto último que comentabas, Murici dijo después del partido que mañana va a ser una batalla en el campo del Getafe. Si tú también tienes esa sensación, y de hecho a nivel de datos, el Getafe es uno de los peores locales de la liga, si no me equivoco. En cuanto a puntuación, creo que es el tercer peor local. Pero también tiene la curiosidad de que es el tercer equipo menos goleado. ¿Cuáles son para ti también las principales claves?
Sí, sí, es una hermosa batalla, eso desde ya, porque es un equipo súper agresivo. No desde ahora, desde hace muchísimas fechas, desde hace mucho tiempo con su entrenador como líder. Entonces es fácil de identificar su juego y tenemos que estar preparados para ese estilo de juego, para esos duelos. Ellos proponen muchísimos duelos, juego directo, se hacen bien fuerte defensivamente. No es un equipo que te genere posiciones largas y demás, sino que enseguida tratan de buscar, ir, presionarte, segundos balones. Bueno, hay que estar atento y predispuesto a ese estilo de juego, que es difícil. Por eso vamos a decidir bien cómo salir.
Vamos con José y luego con Sergi.
Buenos días, Martín. José, sí. Peña, Betis Televisión. Hace 48 horas fuiste muy contundente con que el equipo no iba a ir ni a especular ni a aguantar, que la victoria está en el horizonte, que a por ella iréis. Pero cuando el Mallorca quiere ganar o tiene más opciones de ganar es cuando da el 110%, defensivamente, ofensivamente, presionando mucho. Claro, si viene ahora de un partido muy exigente contra el Villarreal, si antes igual la gasolina duraba hasta el minuto 70... ahora tal vez dura hasta el 50. ¿Cuánto de importante es que los que estén de inicio aguanten lo máximo posible, pero sobre todo que los que entren desde el banco aporten más? No sé si en ellos también le has puesto un poco más de peso estas últimas 48 horas, en la gente que tiene que salir luego para ayudar a los que están en el
centro. Es cierto lo que decís, pero bueno, cuando llegue la hora del partido habrán transcurrido 3 días y medio. Un jugador profesional normalmente tiene que recuperar bien en 3 días y medio. El otro día jugamos a las 2 de la tarde con mucho calor. Ahora vamos a jugar de noche con otra temperatura. Entonces no creo que sea una excusa lo de la parte física. Me parece que es mucho más mental que físico. Que vamos a enfrentar un rival que juega mucho a lo físico, sí. Y por eso hay que prepararse. Si ya lo dijo Muri, que va a ser una gran batalla, bueno, los que salgan a jugar desde el inicio, los que entren, hay que doblegar esfuerzos, hay que entregarse por el compañero, por el equipo. Hay que saber que el rival va a hacer su juego con las formas que ellos tienen. Hay que aceptarla, hay que proponer lo nuestro también. El jugador que yo elija que salga, quiero que dentro del campo se vacíe en todos los sentidos, en todos los aspectos, que no se guarde nada, que no se guarde nada para el domingo. En los 95 minutos se tiene que vaciar y el que le toque ayudar desde el banco, lo mismo.
Sergi.
Buenas, Martín. Sí. Sergi Fullana para Diario de Mallorca. Ha mencionado que todavía no tiene decidido el equipo, pero dada la baja de Samu Costa y todo el desgaste también que implica en el centro del campo, el sistema con el que suele jugar. La pregunta es si ha barajado un posible cambio de sistema. El otro día ya terminó jugando con dos bandas, con Virgili y con Lubumbo. También Virgili será de los que está más frescos, tiene a Sano, Jabres, que últimamente no han jugado mucho.
Sí, conoces bien el plantel. Sí, conoces bien el plantel. No tengo nada decidido. El rumbo creo que lo cambiamos una sola vez, puede ser, en Elche, que proponía muchos duelos. Lo voy a decir en el transcurso del día. No hicimos nada estratégico ni ayer porque no estaban los jugadores que jugaron. No hicimos nada estratégico hoy porque todavía no están para hacer nada. No hicimos video todavía, lo vamos a hacer esta noche o mañana a la mañana en el hotel. De verdad se lo digo, estoy hablando más con ustedes sábado, domingo y martes que con mi staff. Así que me falta hablar con mi staff antes de decidir el equipo.
Y acabamos la rueda de prensa con Jordi.
Sí, buenos días Martín, sí. Y suerte para el partido de mañana. Jordi Tomás de Radio Televisión Española. He podido hablar a Bordalás en la rueda de prensa, empezaba a las 12, ha comentado que tuvieron que cambiar a Martín en el descanso por un traumatismo y que tienen jugadores con problemas como Lucho con un edema y que no llega al 100%. Creo que no tienes muchas ganas de comentar acerca del estado físico de tus jugadores en concreto, pero sí que te quería preguntar o que hicieras una reflexión acerca de... Has dicho que estás más preocupado por lo mental que por lo físico. Dicen que el estrés es uno de los factores que más puede perjudicar o que más puede provocar lesiones. ¿Cómo controlas el estado anímico de los jugadores? ¿Qué les dices? Porque me da la sensación, además, que desde que has llegado, esto es una especie de final eterna, como una eliminatoria que nunca acaba, con jornada tras jornada que estáis jugando una final, y eso, relacionándolo con el tema del estrés, puede provocar que los jugadores pues físicamente se lesionen antes y mentalmente, ¿cómo lo estáis
sí,
trabajando?
Sí, bueno, a ver, el Getafe tiene sus bajas que vos comentaste, no las había ni leído porque me ocupan las nuestras, que tenemos y varias. El otro día han salido tres jugadores acalambrados. Nosotros hemos tenido la baja de Raíllo, de Mateo Joseph, de Justin. Nos fueron tocando diferentes tipos de lesiones y nunca pusimos excusas y tampoco las vamos a poner ahora. Somos los que somos y con los que somos vamos a ir a competir bien. Y después nada, se convive de la misma forma, tratando de hablar con los jugadores, de que obviamente que los familiares tendrán las tensiones necesarias de la situación porque ven a sus maridos entrenarse y desvivirse dentro del campo de juego, pero los chicos no dejan de ser humanos, muy humanos. La verdad que tengo un grupo de jugadores muy, muy humildes, muy cercanos, hay poco ego. Entonces tratamos de convivir, terminan los entrenamientos, todos se quedan en grupo charlando, conversando, nos acercamos. Y creo que desde ahí uno puede ir facilitando las cosas, quitando las tensiones con la naturalidad de la que hay que vivir esta profesión. Estuviésemos jodidos en la situación, y lo digo con todo respeto, y también aprovecho para mandarle un saludo a su entrenador, a Guillermo, el Oviedo, que intentó hasta último momento y ya no tiene más desde la matemática. Nosotros las tenemos y dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya. Por eso no hemos dado libre, nos hemos entrenado rápido, hemos almorzado todos juntos. Bueno, convivimos y de eso se trata esta profesión.
Genial, pues hasta aquí la rueda de prensa, gracias y hasta mañana.
Avui, del fins demà a les 9 i mitja, que jugarà el Mallorca al camp del Getafe, el conjunt madrileny que també ha entrenat avui de matí, el Getafe que també se juga les seves opcions per jugar a Europa la temporada que ve, una bona temporada del conjunt de Bordalàs. 45 punts té ara mateix a la setena posició europea. Això sí, té per darrere l'Atlètic Club de Bilbao en 44, també el Rayo Vallecano en 43 i Osasuna i València en 42. Per tant, en aquest partit pot esgotar les seves opcions per jugar competició europea la temporada que ve. Ha parlat José Bordalás, el tècnic del Getafe, d'aquest partit contra el Mallorca. Diu que han de sortir a guanyar perquè seria un somni poder jugar competició europea el curs que ve.
Estamos con buena dinámica, los jugadores se nota que tienen un compromiso alto, que quieren acabar lo mejor posible, que tenemos que hacer las cosas muy bien porque enfrente nos vamos a encontrar un equipo que se está jugando muchísimo. Pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar que el equipo sigue manteniendo esa ambición que ha tenido durante toda la temporada. Todavía somos optimistas, todavía tenemos la confianza de que el equipo puede conseguir victorias, sumar puntos, y ellos saben que son fundamentales para el equipo, lo han sido durante no esta temporada, sino a lo largo de muchos años, y bueno, seguro que van a estar con el equipo, van a estar confiando, alentando y animando en un partido que es muy, muy importante para nosotros porque tenemos la posibilidad de romper esa mala racha, de conseguir 3 puntos y de seguir soñando.
Un Getafe que es troba molt bé a la classificació, però que ara mateix li està costant marcar gols. Du 3 jornades consecutives sense marcar, 3 jornades consecutives que no guanya el conjunt madrileny, derrotes contra el Barça i també contra el Rayo Vallecano i el darrer empat contra l'Oviedo. Només ha marcat 28 gols aquesta temporada el Getafe i tot i així es troba a la 7a posició. Li han demanat a Bordalás per aquesta falta de gol del seu equip.
Nosotros somos el segundo equipo con menos goles a favor después del Oviedo. Si fuese por eso, deberíamos estar penúltimos. Estamos 7. ¿Es un milagro o no es un milagro estar donde estamos? Te lo resumo. No nos puede sorprender, ha sido la tónica de toda la temporada. Lo que ocurre es que el equipo tiene una fortaleza mental muy grande, el equipo ha creído, el equipo, sus números a nivel defensivo son espectaculares y por eso estamos donde estamos. Pero no es una falta de gol de ahora, de los últimos partidos, ha sido a lo largo de toda la temporada.
I ja per acabar, Bordalás ha parlat de la gran amenaça del Mallorca, el davanter Vedad Muriqi.
Bueno, Muriqi lo viene demostrando desde que llegó a Mallorca, no solamente esta temporada, sí que es verdad que esta temporada sus números son espectaculares, lleva muchísimos goles, es una pieza fundamental en el ataque del Mallorca y bueno, siempre es complicado y difícil.
Idò, les paraules del tècnic del Getafe prèvies al partit de demà a les 9:30 contra el Mallorca a partir de les 7:30 en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. Recordeu de la jornada intersetmanal per avui. Tenim 3 partits, 2 marcats en vermell per l'afició mallorquinista. A les 7 el Llevant, que visitarà el camp del Celta de Vigo, i a les 8 l'Elx, que jugarà al camp del Betis. Ja a les 9:30 a El Sadar s'enfrontaran Osasuna i Atlètic de Madrid. 1:32, fent la primera aturada per la publicitat, i hem de parlar de bàsquet de l'Este a Menorca perquè també té una setmana molt important, interessant i també il·lusionant al conjunt menorquí.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a tots nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontrasegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
IB3 Ràdio és esport.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,59 euros kilo. La merluza entera de una
2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Quatre minuts passen de l'una i mitja del migdia. Continuem Esports 3, IB3 Ràdio. Avui dimarts i també avui és dia per parlar de bàsquet perquè l'Estia Menorca comença una setmana important pel club i també per la seva plantilla perquè comença el play-off d'ascens a la Lliga ACB, a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Això sí, tindrà un os davant l'Estia Menorca, s'enfrontarà en aquesta primera eliminatòria a l'Eima Corunya, una eliminatòria que comença dijous a Terres Gallegues amb el primer partit. Volen saber com afronten des del club aquesta cita tan esperada, aquest play-off d'ascens a la màxima categoria. Tenim comunicació amb el director general de l'Estia Menorca, amb en Miqui Ortiz. Miqui, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, quina setmana més esperada, no?
Amb molta il·lusió, sí. Ha estat una temporada de molta feina, amb uns resultats que aquesta vegada sí que ens han acompanyat i amb ganes de jugar per primera vegada aquests play-offs de Sants ACB com a entitat.
Uh-huh. Ara parlant de la part esportiva, que en el fons és lo important en aquest cas, però quina pena, quina llàstima que aquesta eliminatòria hagi començat en tot aquest enrenou del tema de la pista i del dia del partit, eh?
Bé, va ser una decisió de manera unilateral per part de la federació, la qual, bueno, tampoc li volem donar més voltes. Ara mateix el que ens hem de preocupar és arribar en les millors condicions possibles. Crec que hem fet tot el possible perquè sigui així. I que sona Espanya, doncs és el que t'ha deia antes, no? S'il·lusió d'afrontar aquests partits que sens dubte, com bé deies, també és un os molt dur de pas camí i, bueno, i al final intentar treure's millor. Si pogués ser una victòria d'allà, potser seria l'ideal. Mm-hmm.
Pel que fa al tema del partit i del canvi de dia, que se jugui finalment, ja ho sabeu, dijous, no divendres, per temes que el Coliseum de Corunya està, està ocupat, hi ha un concert d'en Dani Martín, per la gent que digui, amén, però l'Estia, que més lia, no jugar un dia abans o un dia després, explica-li a la gent, també a l'aficionat, què suposa això, quin contratemps suposa per l'equip. El primer va d'estar un dia més de viatge, no?
Bueno, això per començar, és a dir, tens un dia menys de preparació aquí a les teves instal·lacions, has de preparar un dia a unes instal·lacions que no són teves, entre dos partits, algo que no és habitual. Nosaltres haguéssim pogut comprar les entrades una setmana antes, no em vas condicionant, com sempre, de la nostra doble insularitat. A això li afegim que tots els vols ara mateix s'han redirigit cap a Galícia, cap a Corunya, perquè l'aeroport de Santiago està tancat per obres durant 35 dies. Bueno, de lo que de per si ja és sempre un hàndicap com a illencs, pues se'ns ha ficat un altre condicionant, no? que bueno, que a nivell organitzatiu pues ha estat una mica més complicat de lo normal. Però bueno, això ha afegit a preus extra, no? de tot el de sempre. En aquest sentit, jo és el que t'he dit antes, doncs hem tancat aquest episodi, vam intentar fer la nostra feina en la federació, es va tancar en banda des del primer moment.
Ah, t'anava a dir, Miqui, per tancar-ho ja definitivament, perquè ja han de pensar amb el partit de dijous, però clar, tu has comentat tots aquests contratets, aquests hàndicaps d'aquest canvi de dia. A la federació no els hi han parescut tan greus tots aquests factors o ni ho han escoltat pràcticament?
Bueno, era una decisió presa prèviament i es van tancar amb aquesta argumentació, independentment de que les franges horàries aquestes existien. No existien amb el nostre emparellament i, bueno, diguem que no hi va haver massa diàleg, que algú que és el que jo m'hagués agradat, no? Aquest tipus de...
Com a mínim s'han dit una mica escoltat, no? Supos.
Evidentment, és el que els hi vaig intentar fer entendre, que aquesta decisió, per molt prèvia que fos, crec que era necessari comentar-ho amb la tercera part implicada, que en aquest cas érem nosaltres, no? Finalment hem estat nosaltres, com hagués pogut ser un altre equip. Tal vegada un altre equip peninsular, tenir un dia més de descans, inclús els hi beneficia, no? Clar. Però en el nostre cas, quan hem d'estar fora pràcticament una setmana del nostre entorn, on tu descanses bé en el teu llit, on nosaltres, a les nostres instal·lacions, tenim la fisioteràpia, tot sí. Queda condicionat.
Clar, clar, clar.
Tot i així, crec que ja està assumit, ens adaptarem en aquestes condicions i intentarem fer el millor paper possible.
Com veus aquesta eliminatòria? Com s'afronta aquest emparellament? Jo comentava a l'inici, tu també després, que és un os complicat de mossegar a l'Eima Corunya. Dos partits ara a Terres Gallegues, dijous i també el cap de setmana. Com s'afronta una eliminatòria d'aquestes a 5 partits?
Bueno, a part de, com te deia antes, amb màxima il·lusió, jo crec que als jugadors els hi feia molta il·lusió també arribar en aquesta situació, i al final ara mateix estem xerrant d'uns play-offs d'ascensa de CB. Jo crec que, independentment de com el Leima s'ha mostrat durant tota la temporada, que ha estat a un nivell altíssim, pues crec que nosaltres el que hem de fer és trobar la millor versió de cada jugador, i després a nivell esportiu que tot surti bé, no? Que les lesions ens respectin. Crec que en aquest sentit hem tingut sort, i després allà a Corunya pues ens espera un escenari, jo crec que somiar per molt de jugadors, no? Trobar-te un pollo, un coliseu, on pues, pràcticament tant 10.000 persones que probablement estaran apoyant 100% en el seu equip, pues, afrontar-ho com un repte i com t'ha dit antes, treure la nostra millor versió, que crec que és possible.
Se pot, i clar que sí. El tema de la Lliga Regular, els partits que s'han pogut viure entre l'Eima Corunya i l'Esti Menorca, a la Lliga Regular s'obliden una miqueta, no? Ara ja comença una competició entre cometes, no? Una competició sense xarxa, perquè tens un mal dia i te pot costar l'eliminació.
Sí, bueno, al revés, tens un mal dia i tanques el capítol i t'enfoques en el següent partit, no? Sí, que al final, diguem que els partits aquí a Corunya, de Lliga aquí, va ser un partit on el Corunya va estar molt, molt encertat, però nosaltres vam fer just fa 2 setmanes un molt bon partit també a Corunya, on vam estar per davant del marcador allà a Corunya gran part del partit. Jo crec que vam fer un grandíssim un plantejament i en aquest sentit, doncs, bueno, doncs el mateix, intentar treure la nostra millor versió.
Sí, esperem que sí, que guapo seria tornar amb una victòria cap a Menorca la setmana que ve. Independentment del resultat dels dos partits, Miqui, s'ha de fer una crida i s'ha d'animar. No fa molta falta, perquè l'afició de l'Esti Menorca és molt fidel a l'equip, i més ho serà en un playoff d'aquestes característiques, però dia 22, divendres, a les 9 del vespre, Vintal fa de ser una festa del bàsquet.
I així intentarem que sigui. Crec que pocs arguments fan falta, no?, per tornar a viure aquí a Menorca. Crec que són 14 temporades després un play-off d'ascens. Menorca sempre m'ho ha respost en moltes situacions similars, com va ser la final de Copa Le Plata, el play-off d'ascens a Le Port en aquell moment també. Bueno, esperem un Vintau fa ple, també amb la il·lusió d'intentar treure una victòria abans que podem arribar en el quart partit, que també crec que un diumenge finalment a les 7 pues, també seria una gran festa. Així que, la veritat, amb moltes ganes de que arribi el moment i a veure com podem respondre.
I ara darrere, una persona com tu que ha viscut bàsquet de tots els colors, no sé si has baixat en el vestidor, si has pogut parlar de la plantilla amb el cos tècnic, quines sensacions tens, com els veus?
Bueno, hipermotivats, hipermotivats. Estic a l'oficina i els puc sentir com entrenen amb una extra motivació. De... Però això, al final, també, hi ha pocs jugadors que hagin viscut aquesta situació i el propi estat tècnic, no? Tampoc, a part de tenir experiència en altres nivells, jo crec que al final la motivació aquí ve donada per el que pot arribar, no? El que hi hauria més enllà d'aquest playoff amb una Final Four que te va somiar massa, però bueno, si algú m'ho ha duit fins aquí és il·lusió d'anar cresquent, com dèiem aquí a Menorca, a poc a poc, i arribat a aquest moment d'aquesta temporada, després de l'any passat, que va ser una temporada pues, estava una mica més complicada,
sí,
però que ens va ajudar que aquesta temporada pues, fos millor també. D'allò en vam aprendre molt i estic convençut que d'aquesta temporada també n'aprendrem.
Clar que sí, a gaudir d'aquesta experiència en aquest playoff a partir de dijous a Corunya, en un Coliseum que presentarà gairebé un ple absolut per animar el seu equip, però això també motivarà en els jugadors de l'Estia Menorca. Miqui Ortiz, director general de l'Estia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon viatge cap a Terres Gallegues i a veure si tornau amb una victòria.
Moltíssimes gràcies, com sempre, pel vostre recolzament.
Igualment, una ferrada molt forta, sort.
Adéu.
Dijous a les 8 es disputarà aquest primer partit entre l'Eima Corunya i l'Estia Menorca, i també en el món del bàsquet ja era d'esperar, però s'acaba de fer oficial la renovació d'Alberto Antuña com a tècnic de l'Azul Marino. Per tant, serà l'entrenador de l'equip mallorquí la temporada que ve a la Lliga Femenina, la màxima categoria. Antuña, de 34 anys, ha aconseguit l'ascens en aquesta categoria després de completar la fase regular de la Lliga Challenge amb un balanç de 10 a 29 victòries i només una derrota. Per tant, Alberto Antuña continuarà a la banqueta de l'Azul Marino a la màxima categoria. 1:45 fa la darrera aturada per la publicitat i encaram la nostra recta final.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
IB3 Ràdio, Actualitat.
Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Elena Flelo en Marratxí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Elena Flelu, óptico y audiólogo.
La música resona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Bromels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
En el meu pare.
A la meva padrina.
Dari cul des bon dia.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away.
Avui, doncs, continuem Esportres a migdia i Vetres Ràdio. Ja ho escoltau, la nostra secció Corca Topers, que avui arriba amb un dia d'antelació perquè demana Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Demà de matí descanses perquè a Sorobaixa és vespre d'estar en el 100% per contar-nos, per viure Esportres del Mallorca. Per tant, avui avançam aquesta secció de Corca Topers i avui m'on anant cap a Menorca, no?
Sí, 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 revisam com sempre el cap de setmana de curses populars i bé, m'ha cridat l'atenció aquesta que hi ha diumenge a Menorca, com bé deies, a Mahó, diumenge matí, a la 20a edició de la Fortalesa de la Mola, i per conèixer més detalls de la cursa tenim a l'organitzador, que és en Richi Cintes. Richi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Gràcies per atendre avui Corca Topers. Bé, conta-mos com estan els preparatius avui dimarts.
Bueno, bé, mira, precisament avui, ara, d'aquí una estona, fent la presentació de la cursa, aquí a Bel Segona, en el Palau Militar, i, bueno, la cursa pues, se presenta, bueno, com cada any, a la 20a edició, i esperam, com sempre, una bona participació i un bon ambient, i el millor de tot és que ja pues, se fa la cursa, se fa esport a un lloc que és únic, no? Un lloc sí. Idíl·lic, que és la famosa fortalesa de la Bocana d'Esport de Mo, que, vamos, que és impressionant córrer per allà entre muralles, fossos i tot el que hi ha per allà, no? Mm-hmm. Tota la història militar de Menorca, diguem.
Sí, sí, ara després sí. I volia entrar un poquet de història avui en aquest Corca Topers, però bé, deies, estàu avui més en la feina de la presentació, que també és un dia important, no? Que tothom sàpiga que ja això és aquí, que és diumenge, i a més que et sabint, que sempre, no? Complir anys rodons, en aquest cas dues dècades, és important i diu molt de la bona feina que s'està fent.
Sí, sí, dues dècades seguides, simplement, bueno, es va interrompre l'any de la pandèmia, mm-hmm. però és una cursa que bueno, cada any se prepara amb il·lusió i que les parts implicades, que són el Consorci Militar i l'empresa que gestiona la fortalesa, pues estan encantats d'aquell dia poder oferir i poder obrir les portes a tothom, a més, que poden visitar la fortalesa, fer la carrera... Sí, poden gaudir d'un matí fantàstic.
Ah, que bé, que bé. Conta-mos, anem a lo que són les distàncies, a lo que és la cursa, a lo que és la part on suaran els que s'han inscrit. Xerram de 7,5 quilòmetres la principal, la cursa absoluta, però també hi ha una marxa nòrdica, un recorregut de 3,2 quilòmetres. Què en destacaries d'aquests circuits?
No, bueno, la cursa absoluta, que són 7,5, són dues voltes de 3,5 quilòmetres, i la de la marxa nòrdica és pràcticament la mateixa volta, el que és una, el que passa que ve un poc ratada, un tros que és més dificultós, que a part és una zona que si qualcú o hi ha qualque esportista amb necessitats adaptades, pues pot fer aquest recorregut, no?
Ah, molt bé.
I després ja les distàncies de les categories menors pues ja estan adaptades als metros segons la categoria i edat.
Clar, aquí xerram ja dels infants, no?
Sí, exacte.
N'hi haurà també cursa per ells. De fet, seran els primers en sortir, no? Les 10 del matí.
Exacte, sí, sí. Es comença amb ells i a partir de les 10 i mitja es dona sortida en els absoluts.
Uh-huh. I la cursa absoluta en aquestes dues voltes, a més, després de 20 edicions, deu haver gent que hi ve a competir seriosament, no?
Sí, sí. Hi ha gent que bueno, que la competeix bé cada any. A més, sol venir algun participant de fora, de Mallorca solen venir alguns participants que els agrada la cursa i, bueno, i gaudir del cap de setmana silla, no? Que és el que ens agrada a tots els que feim esport, no? Clar. Feim un port d'esport-turisme.
Exacte, sí, sí. Ideal. I a més comentaves, no?, aquesta part de silla de Menorca, aquesta fortalesa, tot el que envolta la fortalesa. Clar, el circuit, la característica és que, clar, no és una cursa d'asfalt, és una cursa de natura, també, no? És un poc, no sé si considerau més un trail, un cross...
Bueno, és més un cross, no? Mm-hmm. És mixta. Hi ha asfalt, però bueno, hi ha camins bons de terra i també hi ha algun trosset que diguem que seria com a més trail, no? Mm-hmm. Diguem que hi ha un poc de tot, no? Però bueno, que és un circuit que no és complicat. Sí que es ve que hi ha alguna rampeta, però bueno, és el que li dona sa gràcia a sa cursa, no? Es poder baixar en esforços i pujar i tal. Però bueno, és una cursa per disfrutar.
Sí, sí, sí. I una cursa que també està molt envoltada d'història. Ho esmentaves abans ja, aquesta fortalesa construïda entre 1848 i 1875 per sa defensa, no? De si, i això també, sobretot sa gent que sou d'allà, ostres, poder córrer per allà a un lloc tan emblemàtic de Menorca i amb tanta història, també respectar, no? Sobretot deu ser també una de les premisses de la cursa, no? Respectar els voltants.
Sí, exacte. I a més, a partir, o sigui, ara ja enguany estem estudiant que, bueno, la mola sempre està rebent millores, no? De cada vegada, diguem, hi ha més parts reformades o per visitar millor, i ja s'està estudiant per l'any que ve allargar recorregut i que la volta sigui de 5 quilòmetres i donar opció a fer 5 o 10 quilòmetres, no? Allargar un quilòmetre i mig, que és factible per alguns llocs que de moment no s'hi passa, però que ja s'hi pot passar, i així encara pues, donar un poc més de visibilitat i que el recorregut pot sigui encara més atractiu, no?
Sí, sí, arredonir amb aquesta distància, els 10 quilòmetres.
Exacte.
Sempre pensant a millorar o créixer, no sé si millorar és possible perquè ja està clar que té molt d'èxit, però per anar afegint en aquest cas quilòmetres. De moment enguany són aquests 7,5, i afegies abans també, Ricci, l'opció de que estirà obert, no? en el públic o en els participants, diguéssim, de la cursa, a poder visitar la fortalesa per de dins?
Sí, sí, diguem, en els horaris de la cursa, pues, és qui vulgui venir a veure la cursa i de passo visitar la fortalesa, pues podrà entrar aquelles hores perfectament.
Que bé. I què s'espera? Previsió meteorològica, encara que ja fa bon temps i a més una temperatura perfecta de primavera, què s'espera per diumenge?
Per diumenge s'espera bon temps. Divendres empitjora un poc, però per diumenge la previsió és bona.
Que bé, i doncs ja així sortirà perfecte, segur. Ricci, t'anava a dir...
Esperem que sí.
Sí, t'anava a dir, ara avui és dimarts, encara ja tens, sobretot, també és un poc la intenció d'escor que t'ho perds, que la gent se pugui assabentar de que has cap de setmana i dir, ostres, no ho sabia això, m'apunto. On se poden inscriure i si estan atents o quanta gent ja teniu inscrita?
Pues ara me sembla que anem camí dels 200 inscrits, uh-huh. I bueno, per apuntar-se és tan fàcil que, com sempre, a través de la web d'elitechip.net, pues allà poden fer la inscripció, on ho fan tot, trien la talla de camiseta, que hi ha una camiseta molt xula també.
Això agrada
molt, cursa.
No? Això agrada.
I és així de senzill. També ho poden fer presencialment el mateix diumenge, però bueno, sempre recomanem fer-ho anticipadament per la web.
Clar, així
que
també
és més senzill.
Exacte, més senzill. Ells ja saben, ja se preparen bé i també vosaltres teniu la previsió i tothom ben controlat. Ricci, serà un èxit, no tinc cap dubte. Per tant, bé, gràcies per acostar-nos un poc més als detalls d'aquesta vintena ja. Enhorabona per això, la cursa de la Fortalesa de la Mola a Menorca, a Mahó. Moltes gràcies, Ricci Cintes, que abans... moltes gràcies per ser nosaltres avui i que sigui un èxit.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, vagi bé. Adéu,
bon dia.
Idò, molt bé, això serà diumenge a Mahó, aquesta cursa popular, però Marta Sampas, tenim més cosetes aquest cap de setmana i cosetes interessants, perquè
sí.
Hi ha curses d'aquestes marcades en vermell.
Sí, els dos dies, a més, diumenge mateix també en trobam una altra, en aquest cas aquí a Mallorca, una primera cursa, que això també fa com il·lusió, no?, que se celebri una primera edició, cursa popular Llombards, són 10,5 quilòmetres, o 7, per tant, dues distàncies que mira, pot triar si no s'atreveixen encara amb els 10, etc. Està molt bé, també de 7 quilòmetres hi ha marxa nòrdica, tota la informació també d'aquesta primera cursa popular Llombards a Elite Chip, i dissabte com bé deia ja una cursa d'aquestes marcades en vermell, la 17a edició ja de la mitja marató de Formentera, és una de les mitges maratons més reconegudes també del calendari de mitges maratons, és dissabte i és a partir de les 6 del capvespre, segurament ja inscripcions, moltíssima gent que hi participa, que aprofita també, no?, de viatjar i poder gaudir del cap de setmana a Formentera. També hi ha dins del marc de la mitja marató els 8 quilòmetres de tot això de Sant Ferran de la Sabina a Formentera, per tant, segur que un any més serà un èxit. I el mateix dissabte també una cursa ben diferent, en aquest cas a Sindioteria, a Palma, la 8a edició de la cursa popular Sindiot, això des de la plaça de la parròquia Sindioteria a les 7 del capvespre, dissabte, bona hora també, amb bona temperatura de ben segur, 7,5 quilòmetres o 3,75, per tant, com veus, hi ha un pot de tot.
Un calendari ben complet aquest de setmana, eh?
Sí, sí, ara ja també es veu que quan arriba
bon temps, ja fa gana,
el bon temps,
no?
N'hi ha encara més, perquè nosaltres tot l'any a Corcató Pes vos contant que n'hi ha moltes, però és veritat que ara se comença a animar la cosa i això és bona senyal, que la gent no atura de córrer.
Au, idò, ja ho sabeu, un cap de setmana ben complet, un menú ben intens en quant a curses esportives, per tant, que la gent que li faci gana no té excusa, se pot apuntar a qualsevol d'aquestes que la Marta mos ha contat avui. Marta, gràcies, la setmana que ve més.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Segons per arribar a les dues i en voleibol hem de destacar la renovació d'una jugadora de la Barca Menorca, la col·locadora Marina Saucedo, que renova amb el conjunt menorquí. La jugadora de 34 anys complirà la seva tercera temporada a Ciutadella. Així acabem aquesta edició de dimarts d'Esportres Migdia aquí a IB3 Ràdio. Tornem, com sempre, demà puntuals a partir de la 1:05 en tota la prèvia des de Madrid amb el nostre company Toni Fuster del partit que jugarà el Mallorca al camp del Getafe. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu.